Banco Santander t'ofereix els apunts imprescindibles.
Europa guanya, diuen els analistes. Però també ho pensen els grecs? Com si estiguéssim a un tauler d'escacs, això que anomenem Europa, aquesta curiosa mescla de mercats, de troiques i del grapadet de polítics habituals, mou les peces gregues com si fossin seves. Grècia, però, ha votat i ha esquerdat el país. Ha fet guanyar Nova Democràcia, un centredreta que explica els seus últims anys amb demostrats casos de corrupció i amb una fuita de militants cap al partit dels grecs independents. Nova Democràcia ha guanyat per uns escassos 5 punts percentuals a l'esquerra radical de Syriza, a qui molts el qualifiquen de derrotat, però que a efectes pràctics ha estat el guanyador, ja que ha aglutinat el vot de tota l'esquerra i de la gent emprenyada. És a dir, el resultat serà molt bo per a Europa, però per a Grècia és la demostració d'un país fracturat i dividit. A partir d'aquí, el desastre on s'eleva és el socialisme generat per Papandreou, que ara amb Evangelos Venizelos no ha parat ni el cop. Això sí, ells hauran de ser qui hauran de donar la maneta a Nova Democràcia per formar govern. Si no, el caos continuarà dominant els grecs. O és això, o és el buit una altra vegada. Per cert, que amb el 99,9% escrutat, el pacte més normal i racional, que seria el de Nova Democràcia, amb els seus propis escindits dels grecs independents, ha quedat fora aquest pacte per només 2 escons. Finalment, Nova Democràcia ha sumat 129, que, sumats als 20 dels grecs independents, sumarien 149, a només 2 de la majoria absoluta. 151, recordem que el Parlament de Grècia consta de 300 cadires. Mentrestant, el Fons Monetari Internacional i la majoria de governs europeus s'han afanyat a mostrar la seva satisfacció per la victòria dels conservadors de Nova Democràcia, donant per fet que formarà govern amb els socialistes del PSOC. Mariano Rajoy ha estat dels primers en felicitar-se'n, confiant que els mercats rebaixin la pressió de les últimes setmanes que han tingut Espanya penjant d'un fil. Ho ha expressat d'aquesta manera quan ha aterrat a Los Cabos, a Mèxic.
Que lo que ha ocurrido hoy en Grecia es una buena noticia. Creo que los ciudadanos griegos han acertado. La Unión Europea va a ayudar a Grecia porque la Unión Europea es y tiene que ser un proyecto solidario que busque el bienestar y la mejora de la riqueza de todos los ciudadanos europeos, sean del país que sean.
En ple vol, Rajoy ha participat d'una conferència a 7 bandes amb l'alemanya Angela Merkel, el francès François Hollande, l'italià Mario Monti i el britànic David Cameron. També hi han participat el president de la Comissió Europea, Josep Manuel Durão Barroso, i el president del Consell Europeu, Herman Van Rompuy. Enviat especial de RAC1 a Mèxic, Jordi Armenteres.
Els resultats de Grècia han suposat un bàlsam pels principals presidents i primers ministres europeus, tant que fins i tot han suspès la primera reunió que tenien prevista avui i, de moment, es queden amb la satisfacció d'un govern europeista per Grècia. Rajoy està visiblement més tranquil que aquestes últimes setmanes. No en va, ha responsabilitzat Grècia de tota la pressió al deute espanyol dels mercats. Però per assegurar que no hi haurà més sobresalts, falta, diu, més Europa, i vol això.
Ha llegado el momento de que los europeos fijemos claramente los objetivos de futuro, que pasan por afirmar con toda nitidez que el proyecto del euro es un proyecto irreversible y que hay que seguir avanzando en él. Yo apostaré por la integración fiscal y también por la unión bancaria. Y yo creo que sustancialmente pues todos los europeos compartimos eso y creo que mantendremos unas posiciones todos similares.
Nega, per tant, discrepàncies, sobretot amb Alemanya, que ja li està bé l'actual Banc Central Europeu. Una Angela Merkel que serà l'última d'arribar aquí a Los Cabos, la seu d'aquest G20, que no s'inaugura oficialment fins aquí a 12 hores.
Les institucions europees consideren que la victòria de Nova Democràcia li dona una mica més de marge i confia que els mercats rebaixin ara la tensió sobre la resta de països de l'euro. La Unió Europea fins i tot obre la porta a donar una pròrroga a Atenes per complir amb les retallades. Brussel·les, Albert Segura.
Alleujament a Brussel·les era el millor escenari possible en aquesta mena de referèndum. L'Eurogrup guanya temps, però mana la pressa als partits grecs perquè formin un govern ràpidament. També Barroso i Van Rompuy volen mantenir les ajudes a Atenes. Li demanen que compleixi, però podrien obrir la porta a una flexibilització, almenys dels terminis. Donarien més marge de temps al nou govern i això permetria suavitzar les retallades. Confiança amb la conservadora Nova Democràcia, però més aviat poca. Aquí a Brussel·les no obliden que va falsejar els comptes públics per amagar el forat del dèficit.
Fins i tot la reina de l'austeritat alemanya s'havia donat peixet a Grècia seguint la corrent de les institucions europees. El ministre d'Exteriors alemany també ha obert la porta a ampliar el termini perquè Atenes compleixi les condicions exigides per rebre les ajudes. El que no pensa, de cap de les maneres, és renegociar-les a la baixa. Berlín, Lourdes García.
Merkel i el seu ministre de Finances volaven aquesta mitjanit cap a Mèxic més tranquils. Alemanya havia guanyat contra Dinamarca i els grecs votaven correctament. El líder de Nova Democràcia, Andonis Samaras, s'ha declarat a favor de les mesures de l'Eurogrup. Es congratulava el ministre Schäuble. Abans, el ministre d'Afers Estrangers, Guido Westerwelle, deixava ben clar que el nou govern ha de continuar amb les reformes.
No hi pot haver canvis substancials en els acords, però imagino que sí que es pot discutir sobre els terminis. A Grècia hi ha hagut un buit de poder per les eleccions i els ciutadans de peu no tenen per què patir-ho. No hi ha prou volta enrere. Grècia ha de complir els acords. Si diem que no importa el que hem acordat, això podria suposar un problema amb els països europeus que sí estan complint.
Els mitjans de comunicació alemanys destaquen que el resultat de les eleccions gregues s'ha rebut amb cert alleujament, però també diuen que les negociacions seran molt dures, i és que la correlació de forces a Europa ha canviat i Merkel haurà de parlar més alt per tal que l'escoltin, especialment a França.
Això vol dir que pels pèls el pacte haurà de ser sí o sí Nova Democràcia-PASOK. Ahir el líder de Nova Democràcia, Antoni Samaras, va pronunciar de seguida les paraules que Brussel·les volia escoltar.
Με τους Ευρωπαίους εταίρους μας για να προσθέσω...
Treballaré conjuntament i estretament amb els líders europeus per dibuixar les polítiques adequades per tal d'afrontar aquesta crisi i l'atur.
Per no carregar en tot el mort de les retallades, tant Nova Democràcia com el PASOK volen que el govern s'hi sumi l'esquerra radical de Syriza, però el seu candidat, Alexis Tsipras, no s'hi veu. Prefereix pressionar des de fora perquè renegociï el rescat del país.
Να τις αξιοποιήσει...
Farem una oposició dura perquè el govern tingui en compte sempre el poble. Les mesures d'austeritat de vendre el país no es poden realitzar perquè el poble no les vol.
Aquestes segones les legislatives, en qüestió d'un mes, han aclarit una mica el panorama polític. El joc de les negociacions comença avui. Aquest matí, Samaras es reuneix amb el president del Parlament i a la tarda el president grec li farà l'encàrrec de formar govern. Té 3 dies per fer-ho, però les negociacions podrien acabar entre avui o demà. Més detalls des d'Atenes. Enviat especial de RAC1, Xavi Sala.
Els diaris grecs també posen pressa a resoldre la situació i tots interpreten el resultat com la voluntat de continuar amb Europa. El Danea exclama en portada govern immediatament i afirma que en el terreny polític Grècia ja no està en un carreró sense sortida, per això reclama responsabilitat als polítics. El diari Katimerini diu que el resultat permet respirar el país i a l'editorial ja dona per descomptat l'acord entre Nova Democràcia i el PASOK, però també deixa entreveure que finalment hi hauria la possibilitat de sumar-s'hi també als d'Esquerra Independent. Per l'Ethnos, el missatge que ha donat el poble són bones notícies, però l'editorial recorden que el nou govern ha d'aconseguir millors condicions del rescat. Finalment, el diari Adesmestov Tipos, proper als conservadors, presenten Samaras com l'encarregat de ressuscitar el país.
Però encara que les formacions més properes a Europa formin govern, Grècia és un país dividit i fracturat. A més de l'extrema esquerra, que ha obtingut tants bons resultats a partir de la democràcia, també s'oposen al pla europeu els pitjors, els neonazis. Vaja, neonazis, els nazis, directament d'Albada Daurada. I han obtingut el mateix suport que fa un mes, gairebé el 7% dels vots. El seu líder, en un to desafiant, amb una imatge on en les televisions antigues, baixant un botonet, passaves del color al blanc i negre, deixava clar que se senten forts i que es faran escoltar.
El moviment nacionalista ha vingut per quedar-se. I que ho sàpiguen, tindran davant d'ells aquest moviment nacionalista, tant dins del Parlament com fora, per reivindicar els drets dels grecs.
Els nazis, recordem, que han acabat sent la cinquena força política al Parlament grec. Analitza la situació econòmica el periodista de La Vanguardia, Jordi Goula.
Els resultats de les eleccions gregues han aclarit algunes coses. La primera és que una majoria dels grecs han votat a favor del rescat i de l'euro. La segona és que, amb tota probabilitat, els partits ara no es faran massa de pregar a l'hora de pactar entre ells, com va succeir el mes de maig, ja que és d'esperar que hagin après la lliçó. I la tercera és que els alemanys sembla que han afluixat una mica la seva pressió. De fet, el ministre d'Exteriors ahir deia que potser es podran flexibilitzar els terminis del pla de rescat. Una flexibilització que serà del tot necessària, ja que el partit guanyador Nova Democràcia ha promès als seus votants renegociar les condicions del pacte amb Europa. I més, després del millor tracte que s'ha donat a Espanya en el rescat als bancs. Un argument que, per cert, ha utilitzat Samaras durant els últims dies de la seva campanya. Vet aquí, doncs, una més que possible explicació de la sobtada pressa d'Europa en arreglar l'embolic bancari espanyol. De totes maneres, malgrat haver-se fet un pas endavant, segueixen encara molts interrogants oberts. I dins de poca estona veurem quina valoració en fan els mercats.
Gràcies, Jordi. La premsa avui en parla i molt. José Antic, el director de La Vanguardia, escriu que, com era previsible, el país va quedar absolutament fracturat ahir la nit, més enllà dels resultats que ofereixen una foto en part irreal, perquè la llei electoral grega dona una bonificació de 50 escons a la formació guanyadora, en aquest cas Nova Democràcia. Sense aquest premi, els dos blocs, els de renegociar i els de marxar, apareixen pràcticament igualats. En un país caracteritzat per unes protestes al carrer molt importants, aquesta dada cal tenir-la molt en compte perquè és molt probable que vegem com es repeteixin manifestacions molt violentes al carrer, com les que el país alè va viure en els moments més durs de la negociació amb la Unió Europea. Però n'hi ha més. La Razón diu que la zona euro pot respirar amb alleujament i la victòria del bloc europeista relaxa la pressió sobre Espanya i enforteix l'euro. El Mundo també parla de la Unió Europea que pot respirar alleujada amb la victòria de Samaras. El periòdico ho resumeix i apunta que els grecs han ofert un senyal inequívoc que es volen quedar a l'euro. El País entén que els dirigents europeus han guanyat temps, però no es poden permetre cap més demora. Xavier Vidal-Fol, que escriu a l'interior del diari que els enemics de l'euro tornen a fracassar. El gran personatge és, evidentment, Andoni Samaras, de traïdor a esperança pels conservadors, titulen el seu retrat al Mundo. Al País recorden que Samaras també va votar el 2010 contra el primer rescat. L'Enric González comença la seva crònica amb el testimoni d'un atenenc. És trist haver d'escollir entre un lladre i un boig en referència a Samaras i a Tsipras. Samaras ho tindrà complicat per pactar. Carlos Elordi destaca al periòdico que la difícil negociació política que s'acosta entre els partits grecs i Brussel·les no ajuda a aclarir les incerteses. Pel que fa a la premsa internacional, el Der Spiegel alemany diu una mica d'esperança. El francès Le Monde destaca la crida a la unitat que ha fet el líder del partit conservador, Andoni Samaras. Al The Times britànic llegim que després de les eleccions gregues els líders mundials han d'empènyer ara a Europa a trobar una solució econòmica duradora que serveixi per salvar l'euro del desastre. En aquest sentit, el Washington Post mostra la seva esperança que els resultats de les eleccions a Grècia puguin tranquil·litzar els inversors i els dirigents internacionals. De fet, l'edició digital del Washington Post ja destaca aquest matí la bona reacció de les borses asiàtiques. I també hi posa aquest comentari el director de l'Institut d'Estudis Financers, Josep Soler.
Els ulls polítics i econòmics del món estaven ahir vespre mirant a Grècia i avui els mateixos ulls estaran pendents de les pantalles dels mercats que ens indicaran quina és la interpretació més crua, la dels estalviadors i inversors, sobre el panorama grec. Els electors, els denostats electors grecs, s'han volgut donar una oportunitat. Han votat, força diferent a fa un mes, i han indicat als seus partits tradicionals que havien de pactar. Aquest ha estat el savi missatge que han emès. Al contrari, els polítics han tingut un cop més una resposta patètica que, si no és rectificada, farà una bona aportació al desastre. Estem probablement davant d'una darrera oportunitat per a la supervivència de Grècia a Europa i per nosaltres, per evitar el gran risc d'epidèmia que ahir, al seguir els resultats, temíem i aquest matí ens aterroritza.
Gràcies, Josep Soler. Com ha canviat tot plegat? Com avui encertadament escriu el director de l'Ara, el Carles Capdevila, diu, qui li hagués dit a RAC1 que faria fa un any que haurien de fer un programa especial sobre les eleccions a Grècia? I és així. Ningú ho hagués dit, però la realitat sempre s'imposa. Per això vam decidir fer un programa especial de 4 hores ahir a la tarda per explicar a Catalunya la importància, també per nosaltres, del que va passar ahir a Grècia. Un quart i un minut de nou, mentrestant a França, eleccions legislatives que han portat a una majoria absoluta als socialistes. François Hollande es reforça tant a França com a Europa per impulsar les polítiques de reactivació econòmica. Podrà governar el país amb molta tranquil·litat després que els socialistes van aconseguir la majoria absoluta. I sense problemes, a la rereguarda, Hollande guanya autoritat per Europa i ja té dissenyat un paquet de mesures que requeririen prop de 120.000 milions d'euros. Des de París, informa Àlex Vicente.
El resultat obtingut pel Partit Socialista Francès és històric. Per primera vegada des de 1981 podrà governar sol i sense socis. Una fortalesa que podria tenir efectes en el marc europeu, on Hollande té previst seguir predicant el credo del creixement tot i la mirada hostil de la cancellera Merkel. Així ho va explicar ahir, lluny de discursos triomfalistes, el primer ministre francès Jean-Marc
Ayrault. Tenim grans cites europees per endavant i el president Hollande hi consagrarà tota la seva energia. L'objectiu és reorientar Europa cap al creixement i protegir l'eurozona de l'especulació. La feina que tenim per endavant és immensa.
Amb tot, la victòria socialista té un regust amarg, el de l'eliminació de Ségolène Royal, a qui Hollande pensava confiar la presidència de la nova Assemblea Nacional. Mentrestant, l'extrema dreta comptarà amb 3 diputats per primer cop des de 1988. No serà el cas de la líder del Front Nacional, Marine Le Pen, que va perdre per només un centenar de vots al nord de França, però sí de la seva neboda, Marion Maréchal Le Pen, una estudiant de dret de 22 anys que s'ha imposat de llarg i contra pronòstic a la Provença.
Hi ha hagut eleccions a Grècia, a França, però també a Egipte, on escollen el primer president després de la caiguda de Mubarak, el candidat islamista Mohamed Mursi. Va per davant en el recompte de vots. El seu partit, els Germans Musulmans, asseguren haver obtingut el 52% per davant del 43% d'Ahmed Shafiq, el que va ser el primer ministre de Hosni Mubarak. El recompte es fa amb la incertesa del paper que tindrà l'exèrcit d'Egipte si es confirma la victòria dels islamistes. Carlos Díbar presidirà aquest migdia l'acte solemne del bicentenari del Suprem, una festassa que el president del Poder Judicial no s'ha volgut perdre. De fet, ha dit que plegarà, empès pels polèmics viatges a Marbella, però després de l'esdeveniment. Però si Díbar es volia fer una última foto amb el rei, se l'haurà de pintar l'oli. El monarca ha decidit marxar a l'Aràbia Saudita, on estan de dol per la mort del príncep hereu del país. Serà el príncep Felip qui acompanyi Díbar en els actes de l'alt tribunal. Un Carlos Díbar que dona una entrevista avui al diari El Mundo, on confirma que, tal com havia deixat entreveure, plegarà. Assegura que no pot seguir com a president amb la voluntat de la majoria de vocals del Consell. En contra, creu que és víctima d'una campanya que s'ha orquestrat contra ell, que sobrepassa, diu, tots els límits de la lògica. Insisteix en la innocència. Diu que no té la menor consciència d'haver comès cap infracció ni d'haver sobrepassat les normes del Consell. I atenció a la cirereta del pastís de crema i de xocolata. El meu cor, diu, sagna pels jutges senzills que treballen a les mateixes condicions en què ell, diu, ha treballat durant molts anys. Ui! Atenció al que llegim avui al periòdico i que signa la companya Cristina Buesa. Eurovegas, si es fa a Catalunya, començarà amb 8.300 màquines escurabutxaques, dos casinos i quatre hotels. La Generalitat estima que aquest macrocomplex, que per cert, això d'Eurovegas li haurien d'anar canviant el nom ràpidament per gastat, lleig i que ens genera anticossos, generarà 16.000 llocs de treball només en la primera fase, diuen. Declararà d'interès públic el pla i convocarà un concurs on, com és d'esperar, Sheldon Adelson tindrà un avantatge rotund. Per cert, que la Generalitat va escoltar ahir un clam contra Eurovegas, unes 700 persones, segons la Guàrdia Urbana, van omplir la plaça Sant Jaume per denunciar que el projecte esgarraria el delta del Llobregat. Va ser la queixa que va unir Ciutadans, el Sindicat Unió de Pagès i determinats polítics, entre els quals el líder d'Iniciativa, Joan Herrera.
Hem fet una aposta per tenir un parc agrari a l'àrea metropolitana i s'ho carreguen tot sense donar informació. Jo crec que no es pot actuar d'una forma tan opaca i per això estem aquí sumant-nos.
També hi havia representants d'Esquerra Republicana i Esquerra Unida Alternativa. La concentració va voler fer visible el rebuig al projecte d'Adelson, que en qüestió de poques setmanes haurà de decidir entre Madrid o Catalunya. Avui, tècnics informàtics començaran a instal·lar a les farmàcies el nou sistema per cobrar l'euro per recepta que s'ha de començar a cobrar a partir d'aquest dissabte. Els farmacèutics demanen comprensió a la ciutadania i que si no tenen cap queixa, i que si tenen alguna queixa, la dirigeixin a la Conselleria de Salut i no pas a ells. Informa Maria Xinxó.
Temen convertir-se en l'ase dels cops i avisen que si algú no està conforme amb el que li toca pagar, que truqui al 061. Ho ha explicat a RAC1 Jordi Casas, que té farmàcia al Prat de Llobregat.
Aquesta taxa tampoc ens agrada a nosaltres. Sí, a ningú li agrada, no? A ningú li agrada fer de cobrador d'impostos i en aquest sentit les queixes s'han de dirigir al Departament de Salut, que és el telèfon al 061.
Al llarg de les últimes setmanes, tots els farmacèutics han rebut formació sobre la nova taxa. Recordem que l'euro per recepta l'haurà de pagar tothom, excepte col·lectius amb pocs recursos. No es cobrarà quan el medicament costi menys d'un euro amb 67 cèntims.
I el PSC s'encomana a la vella guàrdia per afrontar la negociació del pacte fiscal. Segons ha sabut RAC1, Pere Navarro s'ha rodejat d'Antoni Castells i Miquel Iceta per fixar la posició del partit. Just avui fa mig any que es va convertir en el líder dels socialistes catalans amb un missatge de renovació. Ara, però, Navarro ha decidit recórrer a l'exconseller d'Economia i a l'exportaveu del PSC, que són principals negociadors dins del partit del model de finançament actual. Informa Mireia Garolera.
Tot i que el PSC s'esforça a demostrar que ha fet una neteja de cares profunda, situant nous dirigents al nucli dur del partit, Pere Navarro no ha tingut més remei que tibar de veterania per enfilar les reunions i converses pel pacte fiscal. El primer secretari ha recuperat Miquel Iceta, gat vell, negociant amb Ciu. Segons ha sabut RAC1, se'l va endur d'acompanyant en una de les reunions a què l'ha convocat Artur Mas al Palau de la Generalitat. Iceta també ha tingut molt a veure amb el document amb què el PSC va sorprendre en la cimera de tots els partits sobre el pacte fiscal. Per una altra banda, tant Navarro com el seu puntal en polítiques econòmiques, Rocío Martínez Sampere, han optat per veure de l'experiència d'Antoni Castells i com també d'alguns dels assessors claus de l'exconseller per dissenyar la seva proposta. De fet, Castells ha supervisat tots els plantejaments sobre el nou model de finançament que han fet els socialistes aquests últims mesos, segons explica el seu entorn immediat.
Mentrestant, dues opinions que val la pena escoltar. La d'alcalde de Lleida i rival de Navarro a les primeres socialistes, Àngel Ros, que reclama que Catalunya desplegui tot el seu potencial com a nació. Ros va padrinar ahir la presentació de l'Assemblea Nacional de Catalunya a Lleida, va dir que el país està rebent tota menes d'agressions de l'Estat.
Els enemics de Catalunya són la crisi, l'atur, les fiscalitats i models de finançament injustos i desequilibrats, les agressions a la nostra educació, cultura, llengua i identitat. A partir d'aquí s'ha de debatre sobre independentisme i sobre federalisme.
Àngel Ros va expressar el suport a l'Assemblea Nacional, òrgan que pren el relleu a les consultes d'independència. L'altra opinió és la de Montserrat Nebrera. que sembla que s'hagi tornat independentista. L'exdiputada del PP ha sortit de l'armari independentista en un article a la Nació Digital que es titula L'hora dels adeu. Diu textualment: per tal que s'assabentin els que sempre creuen que m'amago o que no parlo clar, jo que no volia marxar, així no m'hi vull quedar. Diu que en moments com aquest és possible la definitiva separació de Catalunya i afegeix: com el meu benvolgut Salvador Cardús, crec que el millor seria fer-ho cordialment. Nebrera, recordem que va disputar la presidència del PP català, Alicia Sánchez Camacho, fa 4 anys i després de desvincular-se del PP encara va fer campanya activa pel no a les consultes populars sobre la independència. Tercera jornada de protesta als peatges catalans. El no vull pagar d'ahir el van seguir més de 1.000 conductors, 1.100 concretament, segons dades que ha facilitat la concessionària. En aquest cas, Abertis, l'1 de maig van ser 5.500, després 3.000. Els organitzadors de la campanya atribueixen el descens a les multes que ha començat a tramitar indiscriminadament el Servei Català de Trànsit. El Departament d'Interior va mobilitzar, a més, uns 200 Mossos d'Esquadra per atendre casos de conductors que s'aturaven a les barreres amb la voluntat de no pagar el peatge. Tot i això, més de 1.000 conductors ahir van decidir no pagar. I la notícia optimista amb l'Heroi Merlin és que l'aeroport del Prat ha estrenat dues noves rutes internacionals. Atenció, a Toronto i amb les Illes Fèroe. Des d'aquest diumenge, Atlantic Airways ofereix un vol setmanal cap a aquestes illes atlàntiques. I l'aerolínia Sunwing vola cap a la ciutat canadenca també un cop per setmana.
El 21 de juny obre el nou Leroy Merlin Sabadell. Tot un regal per casa teva amb la millor qualitat, el millor preu, els serveis que necessites, venedors experts. I per celebrar-ho et regalem un 20% de descompte en totes les teves compres el 21 de juny. Vine, som al passeig de Sant Pau de Riusec sense número. Promocions no acumulables. Leroy Merlin, dona vida a les teves idees.
Tres fotografies en poden aquest matí. La primera la cobra la secció del Viure de La Vanguardia, les pàgines Salmó, per entendre'ns. Un os recolzat en un arbre a la Vall d'Aran que, si me'l trobo de cara, començo a resar el Pare Nostre al revés. Fa una por. És una foto que, evidentment, ha fet el Consell General de la Vall d'Aran, però que fa pànic només veure l'animal. Aquest bitxo el tenim, aquesta bèstia, el tenim pels boscos de Catalunya. De bo que fa molta por i està molt bé que la tinguem, però que no ens la trobem de cara. Segona foto, parlant de bèsties. La brutalitat, recordareu, del futbolista italià Tassotti en aquella històrica eliminació d'Espanya al Mundial d'Itàlia el 94, que li va obrir el nas a Luis Enrique. Doncs bé, la portada del Marca és la foto de Luis Enrique sagnant i reviu aquelles velles històries d'amor i odi entre espanyols i italians, titulant "Tranquila Itàlia, no somos rencorosos". Buf. La tercera foto és la de l'As. Es veu Iker Casillas, Fernando Torres al costat de la imatge d'un toro d'Esborne. I llegim: valor, suerte y el toro. I és que Espanya juga avui contra Croàcia amb la voluntat de passar els quarts de final i evitar sospites per possibles resultats. I el que seria un incomprensible empat a dos. Des de Tans, qui informa l'enviat especial de RAC1, Damià López.
Els missatges que arriben des d'Itàlia a les últimes hores reclamant que l'Espanya-Croàcia d'aquesta nit es disputi sense especulacions ni acord amb el resultat són cada cop més insistents. Si Espanya i Croàcia empaten a dos, Itàlia quedarà fora de l'Eurocopa, faci el que faci en el seu partit contra Irlanda. Vicente del Bosque, seleccionador espanyol.
Es una obviedad que nosotros creo que tenemos un espíritu deportivo y que todas llevamos muchos años alrededor del fútbol y lo peor que haríamos, y vamos, no entendería nunca que nosotros fuéramos a pactar con nadie ningún resultado. Estoy seguro que Croacia piensa lo mismo que nosotros.
A l'Eurocopa 2004, Portugal-Itàlia va ser víctima d'una situació similar quan Suècia i Dinamarca necessitaven un empat a dos per passar ronda i es va produir aquest resultat. Avui espanyols i croats asseguren que sortiran des del principi a part la victòria. Els jugadors del Barça, Piqué, Busquets, Xavi, Iniesta seran titulars.
Però ja tenim definits els dos primers partits de quarta final. Per una banda, quines meravelloses casualitats, ens acostarà als quarts de final Alemanya i Grècia. De l'altra banda, República Txeca contra Portugal. Ahir es va resoldre aquest grup B amb la classificació d'alemanys i portuguesos amb un gran partit de Cristiano Ronaldo, que va fer 2 gols a Holanda. Uns holandesos que han quedat eliminats perdent els 3 partits. Repeteixo que la casualitat meravellosa és l'Alemanya-Grècia dels quarts de final. L'indispensable Enric González, avui al País, i des dels carrers d'Atenes ens explica que durant la celebració de la classificació de Grècia, les frases dirigides a Angela Merkel, cuya presència és esperada per ese duelo del viernes en Gdansk, que se coreaban en la plaza no son reproducibles, resultaban en cualquier caso reveladoras sobre el estado en que la crisis ha dejado a Europa. Afloran de nuevo los viejos odios y los viejos fantasmas. La animosidad de los griegos contra los alemanes, a quienes ven como un pueblo arrogante que impone la miseria a un pequeño país simplemente para escarmentar a otros, no tiene límites. Per cert, que la NBA aquesta matinada a Miami ha guanyat el tercer partit de la final contra Oklahoma per 91-85. Entre LeBron James i Wade han fet 54 punts. Ara la sèrie la dominen els Heat per 2 victòries a 1. I repassem ara la resta de l'actualitat en format més breu amb Jofre Llombart, Míriam Bellver i els esports amb l'Albert Ferran.
Especialistes en desactivació d'explosius treballaran a partir d'avui a la zona cremada al Pinell de Brai, a la Terra Alta. Un cop extingit l'incendi, que ha cremat 110 hectàrees, els TEDx han de desactivar els projectils de la Guerra Civil que s'hi han descobert. La zona va ser escenari de la Batalla de l'Ebre i la presència de granades i projectils ha dificultat aquests dies la feina dels bombers.
Avui comença l'audiència de Girona al judici per la mare britànica acusada de matar els seus dos fills a Lloret de Mar, a la Selva. Va passar ara fa 2 anys. La dona va baixar a la recepció de l'hotel i va confessar que havia mort els seus fills. El fiscal li demana 38 anys de presó. La defensa alega que tenia psicosi després de la detenció del seu marit a Barcelona, acusat d'abusos sexuals.
El Sónar bat tot un rècord de públic. Gairebé 100.000 persones han passat pel Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i pel recinte Gran Via 2 durant els 3 dies de Festival de Música Electrònica. La meitat dels assistents són estrangers.
I la resta dels esports en Repsol.
En futbol sala, el Barcelona Sport domina la final de la Lliga contra el Pozo per 2-1 i el pròxim cap de setmana tindrà 2 opcions per sentenciar el títol. Això sí, serà la pista del Pozo. Ahir els blaugrana van guanyar el tercer assalt en el que va ser l'últim partit del capità Javi Rodríguez al Palau. En motos, Jorge Lorenzo amplia el seu avantatge al capdavant de MotoGP després de la seva victòria al Gran Premi de la Gran Bretanya. El mallorquí té 25 punts de marge sobre Stoner i 39 sobre Pedrosa. A Moto2, el Mundial sembla que serà una lluita entre Márquez i Espargaró. Márquez és el líder, però amb només 6 punts de diferència. I a Moto3, Maverick Viñales passa a encapçalar la classificació, però amb un avantatge mínim de 2 punts sobre Cortese. En futbol, segons la premsa xinesa, Didier Drogba fitxarà les pròximes hores per l'equip local del Shanghai Shenhua. En golf, el nord-americà Webb Simpson, de només 26 anys, ha guanyat l'Open dels Estats Units. I acabem amb muntanyisme i amb la tragèdia que ha colpejat Kilian Jornet. El seu company Stefan Brose va morir ahir després de caure d'uns 600 metres mentre els dos enfilaven al cim del Mont Blanc. Aquesta ascensió era la primera del projecte del sabadellenc The Summits of Life, que ha de portar Jornet a coronar els cims més alts del món.
Hola, com va? Soc aquella platja que encara no coneixes. Però, com veuràs, no parlo ni polinesi, ni hawaià, ni anglès amb accent australià. Per què? Perquè estic al teu mateix país. Però, és clar, com que encara no m'has descobert, no saps que la meva aigua també és cristal·lina, que la meva sorra és blanca i que estic aquí al costat? Vinga, busca la guia Repsol, troba-hi la platja que més t'agradi i vine a gaudir.
Encara et queda molt per conèixer del lloc que ja coneixes. Guia Repsol 2012.
I acabem els apunts amb l'entrevista que fa cada dia el Lu Martín al País, aquella de les mateixes preguntes durant tota l'Eurocopa als seleccionats espanyols de futbol. Avui li toca el torn a Jorge Pérez, director general de la Federació Espanyola. Director general. Repeteixo per tercer cop. Director general, és a dir, un dels alts càrrecs de la Federació Espanyola de Futbol. Li pregunten, ¿cuánto se gasta de gasolina al mes? I el director general de la Federació Espanyola de Futbol respon, atenció, 40.000 pessetes. Ja no és el que es gasta. Que el director general parli encara amb peles demostra com de rústica és la federació, com de rupestre, com de silvestrada és. Pessetes. Els directius parlen de la federació amb peles. Quin desastre.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.